Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La imminent sortida de les obres de Sixena del Museu de Lleida ha comportat aquest dilluns al matí escenes de tensió entre els Mossos d'Esquadra, que han format un perímetre de seguretat a l'exterior de l'equipament, i desenes de manifestants que demanen que les obres no surtin cap a l'Aragó després que la Guàrdia Civil s'hagi personat aquesta matinada per endur-se-les. L'última hora ens la donen des de Ponent els companys d'UAU Lleida Ràdio. Marc Perelló, bon dia, com estan les coses en aquest moment?
Bon dia, doncs encara estem a l'espera de que surtin les obres del museu. Des de la matinada, un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han tallat l'accés del museu a més de 100 metres, a la Rambla Aragó. Encara podrien estar dins fent el preparatiu del trasllat durant un parell o tres d'hores. Centenars de persones s'han aplegat a les portes de l'equipament lleidatà des de la matinada. Hi han hagut càrregues policials i bastanta tensió en l'ambient. Això passava cap a 8:45 del matí. Hi han assistit diferents polítics de Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP i el PSC, que a primera hora se li denegava l'accés al recinte a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Ell mateix hauria marxat escridassat per la gent. En les càrregues s'han identificat una vintena de persones. En definitiva, de moment, expectació per a veure si el camió que ha de traslladar les 44 peces es mou o no, i la gent indignada. Això és tot.
Estarem pendents de com evoluciona aquesta imminent sortida de les obres de Sixena del Museu de Lleida. Marc Perelló, UAU Lleida Ràdio, gràcies per aquesta última hora. Ho ampliarem en els següents butlletins informatius. En economia hem de fer un bon balanç d'ocupació turística d'aquest pont de la Puríssima, sobretot a les destinacions de muntanya durant els 5 dies que ha durat. L'inici oficial de la temporada d'esquí va afavorir ocupacions superiors al 80% al Pirineu i, com ja era d'esperar, també a la Costa Brava i Costa Daurada han obtingut xifres més modestes. Tot i això, el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha fet un balanç general positius en declaracions a la xarxa de comunicació local.
Hem vist dinàmiques molt positives a les zones d'interior, del Pirineu, on amb la neu hem arrencat bé. Aquells establiments que estaven oberts en el litoral han tingut doncs, també un bon comportament. L'oferta en aquest moment de l'any en el litoral, doncs, no, la que es posa en el mercat no és la mateixa, però aquests que estaven operatius han tingut molt bon comportament i fins i tot s'ha corregit potser una previsió que inicialment no era molt positiva per Barcelona.
En un altre sentit, el solar de les escoles Valles de l'Ametlla de Mar al Baix Ebre podria tenir una altra utilitat ben aviat. L'Ajuntament està treballant per definir-ne un ús provisional sense tancar les portes a un equipament cultural com estava projectat. Aquesta opció passaria per la construcció d'una plaça i un aparcament de superfície. Francesc Allau, La Cala Ràdio.
La primera de les actuacions per poder dignificar aquest espai ha estat la retirada dels pals de l'enllumenat, que envoltaven tot el perímetre del solar. Ara l'equip de govern i els serveis tècnics estan definint el projecte de l'obra. L'alcalde Jordi Gazeni parla d'habilitar una zona d'estacionament, però sense renunciar a futurs usos.
El que farem serà, això sí, aprofitar-ho de la millor manera i no hipotecar-ho, perquè si hi hagués alguna manera de fer alguna cosa més endavant, doncs, que ens pugui servir. Això vol dir que ara ho utilitzaríem com a aparcament, però el que sí que està clar que estem decidits doncs, a poder aprofitar el que és tot l'espai, tota la planta.
Aquest aparcament també serviria per traslladar-hi els estacionaments que hi ha actualment en zones com la plaça Catalunya, però també permetria reduir el trànsit rodat del centre urbà i potenciar zones de vianants.
Pendents a aquesta hora del que pugui passar a portes del Museu de Lleida, on l'atenció informativa ens fa seguir l'operació policial de la Guàrdia Civil que ha entrat de matinada al museu, com dèiem, per endur-se les obres d'art en litigi a Sixena. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Coneixes els avantatges de comprar a l'Escala? Confiança, proximitat, bon servei. L'Obet compta amb 150 establiments per oferir-te allò que necessites per a aquestes festes de Nadal. Obet és el teu comerç de proximitat. Comprar a l'Escala és el més fàcil per tu. Obet, els professionals de confiança us desitgen unes bones festes.
La igualtat de gènere és qüestió de justícia i com a tal és innegociable i ha de ser universal. No cal ser dona o tenir una identitat sexual determinada per assumir aquesta bandera. José María Vigil i Pere Casaldàliga, llatinoamericana.org.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc minuts. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem aquest magazín des d'ara fins al punt de la una. Dues hores d'entreteniment. Tornem després d'aquesta primera ja tongada de dies festius. Aquest pont de la Puríssima Constitució, com popularment se'l coneix, des del dia 7, és a dir, des de dijous que vam fer aquest format especial d'Aigüera, degut a que és un dia de pont, avui sí que ja reemprenem en tota normalitat el que serà els Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, durant aquesta setmana. La setmana que ve també tindrem la normalitat i a partir ja de la setmana que el dia dilluns és Nadal, dimarts és Sant Esteve, aquella setmana i fins passat Reis també tindrem un altre format especial de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, ja sense col·laboració, amb la música més protagonista, més, amb més protagonisme, amb algunes seccions d'aquestes que tenim sempre des de la xarxa, això sí que ara ho continuarem, però els col·laboradors sí que tindran, els hi donem festes aquest dia. Però durant aquesta setmana i la que ve, encara doncs, continuarem aquí fent la programació tal com l'hem vingut fent sempre amb tots els col·laboradors i amb totes aquestes seccions com les que tenim avui. Doncs avui començarem amb la meteo, el temps per la meteo, des del Pla d'en Sergi Corral. Avui ens hem despertat, més ben dit, ja algú que s'hagi despertat a la nit, ha vist com ja començava a bufar la tramuntana, ara estem també amb tramuntana, veurem com va evolucionant al llarg del dia, el que ens explica en Sergi Corral, al llarg d'avui, també al llarg de demà. Tot això serà el temps per la meteo, des del bloc d'en Sergi Corral. Tindrem temps per anar fins al quiosc, perquè l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo, amb aquest resum de premsa, ens expliquin, per aquella gent que encara no ha anat a buscar el diari, què hi poden trobar, quins són els titulars dels principals diaris. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui i acabarem amb un refrany o frase del dia. També tindrem la secció 1x1 amb la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Maite Carranza, escriptora i guionista i autora del llibre Una bala pel record. Dilluns és dia de cuina. I a la primera hora d'aquest Matins en Xarxa ens anem de consulta amb el nostre doctor cuiner, amb el doctor Productes, amb en Jordi Jaques, que avui ens parlarà de rabanets, aquesta secció conduïda per la Belfont. I tot això, i amb la cançó del dia, si és que tenim temps per aquesta primera hora, si no la guardaríem per la segona hora, doncs posarem el punt final a les 12 d'aquesta primera hora. No de Matins en Xarxa, sinó d'aquesta primera hora. Acabarem, doncs, aquesta primera hora de Matins en Xarxa amb música. Avui tindrem música, avui uns dies més, música d'aquest disc que es donava molts, ben dit, es podia comprar, no es donava, es podia comprar, perquè, de fet, és una col·laboració també que fem amb la marató que tindrà lloc aquest diumenge, dia 17, el diumenge dia 3, els principals diaris posaven a la venda, tot comprant el diari, el disc de la Marató, un dels més venuts de l'any. M'imagino que encara se'n pot trobar algun teatre amb alguna llibreria que encara en té per vendre. I avui el que farem, tant avui com aquests dies, també escoltar cançons d'aquest disc de la Marató, que algunes també els podrem escoltar en directe, els podem escoltar amb la gala que es farà aquest proper diumenge, dia 17. També una de les més seguides i sempre doncs, aquella que ens acaba doncs, alegrant el dia perquè veiem lo solidari que és el poble català en quan se li demana per aquestes causes. Recordem doncs, que ja fa molts i molts anys que es va començar aquesta marató, a l'època que començaven tot un boom de maratons, algunes han anat desapareixent, algunes s'han quedat amb gales, perquè recordem que a les televisions fan allò, la gala Inocente Inocente, però la marató ha perdurat i amb molt bona salut i ferm doncs, un any més a entrar a les llars de les cases i que tots hi puguem donar la nostra i puguem col·laborar amb aquestes malalties infeccioses que tracta el tema d'enguany. Molt bé, dit això, doncs, ara sí que ja és el moment d'anar pel temps. Bé, a vegades, doncs, com mires el temps, t'esperes aquestes temperatures que baixen per sota els 10 graus, que era l'habitual la setmana passada, aquesta avui, doncs no, avui tenim una temperatura doncs, més o menys d'aquelles que dius, oh, està bé, com ho dius, well, sembla que està bé, no? 17 graus en dos, per aquesta hora del matí no fa aquella fresca tan pronunciada com feia dies enrere, però bé, 17 graus en dos, amb una humitat del 67%. En quant en Sergi ens explica que avui, en dilluns, dia 11, tindrem el cel tapat bona part del dia. De matinada han dominat els núvols alts i mitjos. A partir d'ara fins al final del dia, els núvols seran més compactes. I a partir també d'ara, del migdia i al llarg de la tarda, esperem pluja feble. Atenció, pluja feble. Ambient temperat, però que refrescarà a partir de la tarda, és a dir, ara tenim un ambient temperat, ja ho hem vist amb la temperatura, però a partir de la tarda la cosa canviarà. En quan ha començat amb un garbí fort de matinada i matí, i ratxes, amb ratxes de més de 80 km per hora al final del matí o a migdia, ha d'anar calmant i girar cap a gregal de força 3-4. Posteriorment, tramuntaneta de força 2-4 fins al final del dia. I l'estat de la mar, maró tot el dia arran de costa, però forta maró a àrees de maregassa, mar endins. Això en quant avui dilluns per demà dimarts, doncs un cel variable tot el dia, amb nuvolades importants i alguna estona o escletxa de sol a migdia. Al vespre, el panorama s'irà aclarint. Entre la matinada i migdia es pot escapar algun xàfec o ruixat de tant en tant. Intermitents, per això. Ambient força més fred. El vent, tramuntana de força 2-4 bona part del dia amb alguna estona de calma. I la mar, marejal tot el dia amb alguna àrea de maró. El tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, hem baixat ja un grau, estem ara en 13,8. Pedro, això és el que dona de si el temps. Deixem ja el temps, perquè el tornarem a recuperar a l'informatiu, i ens anem amb els sants i aniversaris. I avui, dia 11, és Sant Damas I, que va ser papa, aquest senyor, Sant Daniel Estilità, Sant Sabí i Santa Ida. Doncs felicitats. Felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també felicitem a tots els oients que avui celebren el seu aniversari. Bé, i heu de saber doncs, que avui és l'aniversari de la cantant Natàlia, aquella de la primera edició d'Operación Triunfo, que sembla doncs, que aquesta edició doncs, està aconseguint uns èxits molt i molt importants, l'edició que s'ha han recuperat després d'un any, d'anys, més ben dit, d'un any, no, d'anys de no fer-se. Doncs avui Natàlia, que va ser una de les de la primera tongada d'Operación Triunfo, del primer, podem dir, del primer programa, fa 35 anys. El presentador del temps, el presentador del temps de Telecinco, ara Televisió Espanyola, Mario Picazo, que en fa 50, i el que va ser jugador del Barça, entre altres, el Conejo Saviola, Javier Saviola, que en fa 36. Que, per cert, ara està entrenant per la Federació Andorrana de Futbol. Javier Saviola viu a Andorra i doncs està col·laborant amb la Federació d'aquest país. 36 anys, com hem dit. Bé, i la notícia que es parlava ara fa un any, doncs es deia que, tot i que l'Escala ha registrat una afluència de visitants semblant a altres anys durant aquest pont de la Puríssima, el fet és que els dies festius hagin caigut entre setmana ha afavorit que els turistes es repartissin molt entre els dos caps de setmana i que no es generés aglomeracions als carrers del municipi. El bon temps ha fet... El bon temps que ha fet aquests dies també ha ajudat. Doncs això era el que es parlava ara fa un any, aquest balanç d'aquests aquest dies, aquest pont de la Puríssima. Aquesta era la notícia, balanç de com va anar el pont de la Puríssima, i suposo que avui també a l'informatiu, una de les notícies, m'imagino que serà també a veure com ha anat aquest pont de la Puríssima Constitució. Bé, això és el que dona de si en quant a la notícia. I bé, i ens anem al que és el refranys, o dita, o frase del dia. I avui aquest refrany ens diu, aquesta dita popular ens diu: qui és el teu enemic? El del teu ofici. Tot això, doncs, ens hauríem de comentar. Bé, de moment no tenim aquest comentari, mirarem si més endavant el podem tenir, però la frase feta diu: qui és el teu amic? El del teu ofici. Diu que el refranyer, en certa raó, o com a mínim amb una sensatesa de qui mira per ell mateix, ens adverteix que sempre contra el nostre mateix ofici, evidentment, nosaltres som la nostra competència. Més o menys diu això. Esperarem, doncs, que puguem carregar aquest refrany, frase o dita popular comentada. I ara sí que és aquell moment que ens anem a la música. La música d'aquest àlbum d'enguany de La Marató. Vic Miralles i Messengers, amb aquest títol, amb aquesta cançó que porta per títol A Dalt.
Asseguts al davant del no-res, d'aquells units per tot el que calgués. Ho sempre érem jo i tu, i seguirem units per sempre.
Big Miralles i Messengers amb aquest dalt, aquesta cançó que forma part del disc de la Marató. 11 i 21 minuts, i és aquell moment que ens agrada saber el resum de premsa que hi podem trobar avui en els principals diaris. Ens ho expliquen l'equip de Notícies en Xarxa, edició al matí, les veus de l'Helena Puigdobeta, Oriol Pujador i Taís Trujillo.
Segon cop d'ull als diaris, hem repassat ja les portades de la premsa local i comarcal. Ens fixem en la resta de publicacions, aquelles que també són protagonistes aquest matí al quiosc, aquelles que omplen quiosqui, que ens situen en la mirada a la informació generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Diaris que s'editen a Catalunya, com per exemple La Vanguardia, obre edició avui amb un sondeig sobre les eleccions del 21 de desembre.
Un sondeig que conclou que el 57% de la població confia que hi haurà negociació després de les eleccions. També que 7 de cada 10 catalans creuen que l'economia s'ha ressentit de la declaració unilateral d'independència i que gairebé la meitat dels enquestats donen per fet que el procés sobiranista continuarà.
La fotografia principal, però, d'aquest diari de La Vanguardia és per l'acondicionament que feien ahir d'un avió de British Airways a l'aeroport de Düsseldorf.
Aquest ha estat un dels aeroports més afectats, juntament amb els de Londres, Zúric, Frankfurt i Amsterdam, pel temporal de neu, vent i pluja que ha obligat a cancel·lar vols a mitja Europa.
Repàs ara de la portada de l'Ara, que diu que l'estat adjudicat ha dit a l'empresa Indra el recompte del 21 de desembre.
Sí, el president Mariano Rajoy alega necessitats que afecten la defensa nacional per fer el tràmit sense el concurs públic corresponent. Indra és una empresa de la qual l'estat controla el 18,7% del capital, amb la qual cosa n'és el principal accionista individual.
La fotografia del diari Ara d'avui és per al nou Premi Nobel de la Pau,
que ha estat per a la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears. El guardó el van recollir la directora executiva de l'organització i una supervivent d'Hiroshima. Beatriz Fint, directora de la campanya, va dir que podem escollir la fi de les armes nuclears o de tots nosaltres.
La tercera portada que repassem és la portada del periòdico. Aquí també obren avui en clau d'eleccions.
Diu que Esquerra Republicana reprèn la via unilateral pels sondejos adversos. En el míting que va fer ahir a Badalona, Marta Rovira va afirmar que si l'Estat no negocia, Esquerra no demanarà permís per construir la República.
La fotografia principal d'aquest diari és, però, per la victòria d'ahir del Barça al camp del Villarreal, partit de Lliga, que va guanyar per 0-2. Després, en el repàs a la informació esportiva i en les portades esportives ho explicarem. El periòdico també destaca un titular de l'activitat delictiva.
Els delinqüents s'especialitzen en la creixent població anciana i augmenten els fets delictius contra gent gran a Catalunya, sobretot en forma de furts, robatoris a casa, estrabades i estafes. El periòdico recull el testimoni d'un matrimoni a qui un fals electricista els va robar 600 euros.
I acabem aquest repàs amb el Punt Avui, que entrevista l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya.
Des de la presó madrilenya de Soto del Real, Jordi Sánchez assegura que no hi ha cap motiu per mantenir-los tancats a la presó i que de cap manera pot acceptar el relat del jutge que li atribueix una explosió violenta. També explica que la presó no se sent maltractat.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
doncs aquest era el resum de premsa que ens portaven a l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. Continuem, 11:25 minuts, i ara és aquell moment que ens anem amb la secció que ens porta tots els dilluns la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Maite Carranza, escriptora, guionista i autora del llibre Una bala pel record. La novel·la, basada en fets reals, s'ha publicat simultàniament en català i castellà. Tot això ens explica la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Obrim un nou llibre, una història real cuinada per a la ficció per una dona que ha dedicat bona part del seu talent als més joves. Els seus llibres de literatura juvenil han estat reconeguts amb guardons. Nascuda a Barcelona fa 59 anys, Maite Carranza ens porta Una bala per al record. Maite Carranza, benvinguda. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.
Aquesta és una història real. Com arriba a la Maite Carranza aquesta història?
Bé, aquesta és una història real i per això la puc explicar, perquè si me l'hagués inventada jo, ningú no se la creuria. De vegades la realitat, i això és una experiència, ja és una lliçó que he après fa molts anys i explicava als meus alumnes de guió, la realitat és tan sorprenentment desmesurada que si vols explicar aquesta història en ficció l'has de rebaixar per fer-la versemblant. El que em va arribar era una història oral d'una entrevista que havia fet doncs, un senyor, un home molt peculiar, també molt interessant, que és mort, l'Eduardo Pons Prades, que català, anarquista, que va viure exiliat a França i que en un moment determinat doncs, es va entretenir a recollir històries orals d'experiències de nens de la guerra, nens republicans, precisament perquè no quedessin en l'oblit. I una d'aquestes, molt senzilla, una història de vida explicada doncs, per un barber a un poble que es diu Barruelo de Santullán, explicava la història d'un nen de 13 anys doncs, que va recórrer mitja Espanya per anar a buscar el seu pare i va aconseguir salvar-lo. A l'any 38 estem parlant doncs, d'una guerra civil molt dura, molt cruel, en la qual la gent no se'n salvava fàcilment, sobretot quan estaven dintre d'un camp de presoners, quan eren obrers miners compromesos amb sindicats, com és el cas del pare d'aquest noi. Per tant, la història, ja dic, tenia uns visos d'inversemblança que vaig haver d'intentar fer-los més digestius, fer-los doncs, més lògics, però així tot tenia molta humanitat, molta emoció, perquè parla del viatge, per una banda, que és aquest doble sentit de la vida, de la iniciació a la vida, i també de l'amor i l'estimació que hi ha entre un pare i un fill, i això sempre és una història que perdura més enllà del que hi hagi una guerra o deixi d'haver-la.
El llibre està estructurat en tres parts i cadascuna d'aquestes tres parts comença amb una cita molt especial. Per què?
La primera va ser la que va marcar el to. Era una poesia del Salvat Papaseit. La poesia del Salvat Papaseit és molt eloqüent. Diu, heus aquí, jo he guardat fusta al moll, vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Això va adreçat directament als nois i noies. No saben el que és guardar fusta al moll, perquè han tingut una vida, jo no dic que meravellosa, però fàcil sí. No saben el que és una guerra. És una frase que a mi em deien quan jo era petita. Tu no saps el que és una guerra.
I passa gana.
I recull el pa que t'ha caigut a terra. I no rondinis perquè si t'haguessis menjat les peles de les patates. Clar, jo vaig créixer amb aquesta sensació que no havia fet la mili. No havia fet la mili que havien fet els meus pares o els meus avis. Jo els hi dic als nens, també, d'avui en dia, són afortunats, perquè al final recull una frase també que vull que quedi ben clara. No vull que mai més cap nen passi una guerra, però els dic, vosaltres no sabeu el que és, per tant us ho explicaré, intentaré explicar-vos-ho. Això Papaseit ho fa de forma poètica i molt directa. I després, les altres dues són, doncs, he aprofitat per mostrar-los, doncs, als nostres poetes que han cantat la guerra, l'exili, que han expressat doncs, els sentiments i les emocions d'aquests moments tan dolorosos.
Hi ha qui guarda records com a petits o grans tresors i hi ha qui els oblida per passar pàgina. En aquest cas, li agradaria que aquest record estigués en el pit del Miquel, aquesta bala, que no passés pàgina, que no s'oblidés.
La memòria és molt important. Si molt sovint tenim l'excusa de no mirem al davant, no mirem enrere, no, mirar enrere no és per quedar-se assegut i immòbil, sinó és per aprendre dels propis errors. De fet, nosaltres mateixos, si en la nostra trajectòria vital no som conscients d'aquelles situacions que ens han afectat i de les quals hem après, tampoc no podrem ser la persona que desitgem. I amb la història d'un país passa el mateix. Sobretot que ningú oblidi mai que a Espanya va haver una guerra fratricida. I això hauria d'estar molt més present, crec jo.
Però als joves d'avui dia, això de la guerra civil els queda molt lluny. O als llibres.
És una llàstima perquè és veritat. Els queda lluny, però el problema no és que els quedi lluny. El problema és que han estat poc habituats a pensar-hi que va existir, perquè no han rebut els inputs que han rebut, en canvi, de la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial, no precisament per la nostra banda, sinó per altres països més conscienciats de com s'ha de recordar i no oblidar, han fet molta ficció al respecte. Molts dels nostres estudiants llegeixen a l'institut novel·les sobre la Segona Guerra Mundial. Hi ha una molt exitosa, que és Cuando Hitler perdió el conejo rosa. I la devoren, perquè parla de les experiències d'uns nens que la mateixa edat o una miqueta més grans fins i tot del que tindria el meu protagonista, que van viure aquesta peripècia doncs, de l'exili, de la persecució dels jueus per part del nazisme, i la tenen molt present la Segona Guerra Mundial. En canvi, la nostra, la que van els besavis, la que ens ha marcat, la que ens va després deixar com a propina 40 anys de dictadura i per la qual hem de reconèixer que nosaltres no som Europa en molts aspectes perquè tenim una democràcia jove, inexperta, perquè hi ha molts hàbits doncs, que no hem pogut desenvolupar per culpa d'unes llibertats polítiques, són conseqüència d'aquesta guerra.
Es critica molt als joves, no?, que estan tot el dia amb el mòbil, enganxats a les sèries, enganxats a les pantalles i poc als llibres. Des de la seva visió, aquesta joventut seria, com molta gent intenta estereotipar, només enganxats a pantalles i coses d'aquest tipus?
Les pantalles són més fàcils de ser llegides que les pàgines escrites, això és evident. Però jo també, per equilibrar una mica la balança i no ser tan pessimista, dic que quan jo era jove, fa 40 i tants anys, jo era una avis rara, jo era de les poques persones que jo coneixia que llegia. Jo anava a una escola, doncs, de prestigi, però d'una classe de 30 nenes, érem 3 les lectores. Per tant, érem una mínima part de la població i podien passar les altres 27 sense haver llegit mai un llibre a la seva vida. Actualment això no passa, afortunadament, perquè els instituts i escoles sí que els fan llegir com a mínim 3-4 lectures anuals. Això hem de considerar-ho que és un avenç. Que després d'aquests nois i noies que han llegit cada any 3-4 llibres, en quedin, ni que sigui un 20% que continuïn llegint llibres de tant en tant, jo crec que ja han millorat respecte a abans. Ara, jo també dic una altra cosa. Les pantalles també, de vegades, són un agent de difusió de la narrativa. La narrativa no només ha estat sempre amb suport paper. La narrativa era oral, l'escoltaven. La narrativa, doncs, són els contes doncs, explicats pels avis. És adquirir un interès i una curiositat per les històries d'altres i per la pròpia història, per la, diguéssim, trajectòria humana. La ficció s'aprèn des de molts àmbits i un dels àmbits que jo hi he col·laborat també perquè sóc guionista és la narrativa audiovisual i la narrativa audiovisual ensenya molt i en aquests moments és de molta, moltíssima qualitat. O sigui, benvinguda sigui.
Doncs li demanarem que comparteixi un fragment d'aquest llibre amb nosaltres, de la seva pròpia veu.
Per entendre una mica aquest fragment que llegiré, la història comença a Barruelo de Santullán, l'any 38. Un nen miner, un nen, diguéssim, fill de miners republicans, de la zona palentina, tocant a Cantàbria, a un moment en el qual ja ha acabat la guerra al nord, perquè va acabar l'any 37, la família dona per mort el pare perquè va marxar i no ha tornat, no han tingut cap més notícia, que és el que acostumava a passar, silenci i oblit. però de cop tenen la certesa que encara és viu i que està en un camp de concentració de presoners com tants n'hi havia al nord disseminats. I aleshores la mare li demana al fill gran, perquè ser gran és molta responsabilitat. Jo el puc entendre perquè jo vaig ser la germana gran i vaig ser gran des dels 4 anys. Aleshores la mare diu, tu ets el gran, vés i troba'l, a veure si pots ajudar-lo, a veure si me'l pots tornar a casa. I empès per aquesta súplica de la mare, Miquel fa aquest viatge. I aquest és un fragment en el qual ja ha trobat el pare, està presoner i ell és fora del filferro. En asseure'm al costat de la meva gossa, em va semblar sentir el so d'un acordió. Potser eren imaginacions meves, però em vaig adormir amb les notes de Des de Santurce a Bilbao i em vaig oblidar que era al costat d'un camp de presoners. De bon matí, el so de les trompetes tocant Diana em va fumar un bon ensurt. El sol ja escalfava les copes dels arbres. Quan em vaig acostar al camp, tots els homes estaven drets, amb el braç alçat i cantant el cara al sol sota l'atenta vigilància dels soldats. Se'm van omplir els ulls de llàgrimes en veure el meu pare allà al mig, amb el cap cot, avergonyit i cantant en sordina. I vaig entendre el que era perdre una guerra.
Diuen que la història l'escriuen els vencedors. Per als vençuts, què queda? La literatura?
Molt interessant, no se m'havia acudit. Jo espero que la literatura porti de la mà també la reivindicació d'una història més objectiva, que ja s'ha fet. Hi ha hagut investigació històrica després de la dictadura, durant la transició. Es va fer un gran esforç, però crec que, en canvi, la literatura va quedar endarrere. Crec que la literatura ara sí que és el seu moment, lliure de compromisos polítics i per parlar de tots aquells aspectes que facin referència a la nostra memòria.
Un ara al record, Maite Carranza. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un per un.
Aquesta era l'entrevista que li feia la Montse Hidalgo a la Maite Carranza, escriptora i guionista i autor d'aquest llibre, Una bala pel record. Tornem a la música d'aquest disc de la Marató, Tildo Muxar, amb aquest tema que porta per títol Pas a pas.
Hi ha algun lloc al món ningú m'espera, és complex. Necessito començar, que vull reinventar-me, descobrir què em passa, tancar batalles. Masses nits sense descans, vull saber si els estels brillen encara al cel, que em portin per la vida descobrint-me nous camins i deixar enrere els mals i cridar fort si cal. Vull caminar, ser lliure i sentir-me viu. Dia a dia he de lluitar i pas a pas em faig fort. Inventar-se cada dia, inventar els millors moments, respirar i sentir-se lliure, sé que avui ja és diferent. Reescriure el meu llibre i escollir els millors colors i que el guan secret em miri i em recordi que és l'amor. Pararapapapa, barapapa, barapapa, barapapapa, barapapa, barapapa. M'espera, però no estic sol, no. Necessito oblidar, tancar les ferides. Pot ser tan terrible com el vell que espera. Morir sol i lentament, vull saber si els estels
brillant encara el cel, que em portin per la vida descobrint-me nous camins i deixar enrere els mals i cridar fort si cal. Vull caminar, ser lliure i sentir-me viu. Dia a dia he de lluitar i pas a pas em faig fort. Inventar-se cada dia, inventar els millors moments, respirar i sentir-se lliure, sé que avui ja és diferent. Reescriure el meu llibre i escollir els millors colors, i que quan secret em miri em recordi que és l'amor.
Una de les noves promeses, una de les noves veus que tenim aquí a Catalunya, que a vegades els coneixem amb aquests dies de la Marató, com és Tildo Muxar, amb aquest tema Pas a Pas. I després d'haver escoltat aquesta segona cançó d'aquest disc, ens anem ens anem de consulta, més ben dit, ens anem a la consulta del doctor Productes, Jordi Jaques, el nostre doctor Productes, amb aquesta secció que ens porta la Belfont. Avui el tema són els rabanets.
Continguts en xarxa.
Des de Ràdio L'Escala i per les emissores de la xarxa obrim una setmana més a la porta de la consultoria gastronòmica del doctor Productes. Ell és Jordi Jaques, del restaurant El Molí de l'Escala, i avui ens arriba, o ens obre, de bat a bat aquesta porta per parlar de rabanets. Jordi, sigueu molt benvingut una setmana més a la ràdio.
Gràcies, a vosaltres, un plaer.
El rabanet, aquesta planta anual o bianual, que si s'assembla a la tardor, no floreix fins a la primavera. Si s'assembla a la primavera, floreix abans de l'estiu. Tenen les fulles senceres, primer es desenvolupen en forma de roseta i quan ve el moment en què s'espiguen, fan una tija d'uns 40 centímetres d'alt i floreixen en forma de raïm, amb flors habitualment blanques, formades per quatre sèpals, i que fan fruit en silicua. Què vol dir en silicua? En forma de tabella, amb bajoca o en forma de beina, amb diverses llavors petites i rodones. Les seves arrels es distingeixen entre la part comestible superior i engruixida i la part inferior més prima i més profunda. Va, que avui va de rabanets. Avui parlarem d'aquesta hortalissa també que pot fer les delícies de la cuina, malgrat que a vegades pensem, sí, home, un rabanet em menjaré jo avui. I un raba, diu l'expressió popular, no? Perquè d'on deu venir aquesta expressió d'un raba?
Bueno, del devaluo pròpiament de la planta, no? Del de no tenir un valor. I de fet de ser una planta, com bé deies, aquesta, el fet de ser una planta bianual, que qui diu bianual pot tenir-ne moltes més, de florides durant l'any, és aquella, quan fas un hort és la primera cosa que plantes, no? O fins i tot en els horts urbans, eh? Uh-huh. És fàcil de plantar, és fàcil de créixer.
I no necessita molt de cuidado.
Necessita molt de cuidado, creix molt ràpid, és una planta molt accessible. De fet, és a un preu irrisori, no? Encara es ven el manat, 50 cèntims es deu vendre el manat actualment.
Fa de mal dir, no m'ho...
Sí, aproximadament.
No t'ho asseguraré pas.
Aproximadament és és una planteta barata i molt accessible. Una verdura.
Fem una pausa, perquè has parlat d'un terme que afortunadament encara es manté i els mercats encara venen coses a manats. Allò, no per pes, no per capacitat, no per no sé què, sinó un manat.
I tant.
Un manat.
Hi ha moltes...
Quants n'hi entren en un manat? O quants n'hi entren de rabanets?
Que deuen entrar 12-15?
Fa de mal dir. Avui farem una classe també d'expressió oral. Un manat fa de mal dir...
Fa de mal dir, però aproximadament 12-15. És com un manat de calçots, o com un manat d'alls tendres. Hi ha moltes d'allò, doncs, que es venen a manats. Quan entren un manat de calçots? Doncs una teula, no? Més o menys, uns 15 calçots, no? Doncs quan hi entren en un manat de... Doncs una... lo de manir una manida de 4 persones, aproximadament.
És a dir, li tinc un carinyo especial per a totes aquestes mesures que surten del sistema mètric decimal, que ens ha uniformat i unificat a tots pel mateix enreser. I afortunadament encara hi ha coses que enriqueixen aquesta
avorrit,
cultura.
I ens ha avorrit,
Sí, i tant.
Ens ha avorrit.
Has de pensar que fins i tot perdrem la mesura de la dotzena d'ous.
Sí.
Quan comences a veure packs de 10 ous al supermercat, dius...
Ja anem malament.
Aquí passa alguna cosa.
El següent serà unitat.
Ous per unitat.
Ous per unitat, sens dubte.
El que anàvem, els rabanets, nutricionalment parlant, perquè és bo que siguin protagonistes d'un doctor productes com avui?
Mira, producte igual a medicament, El rabanet és igual, és un medicament total, perquè són molt antisèptics, diurètics i expectorants. Porten un sinfín de vitamines i de ferros i de moltes coses. I, a més, és una planta que és una crucíferes. No sé si recordes les crucíferes.
Sé que en van parlar fa no massa setmanes.
En van parlar fa poc, que el barrejàvem com entre elles, com per exemple és el bròquil, la col, col lombarda, doncs provoquen unes flatulències importants, Llavors, recordem...
No barrejar una crucífera amb col, ni amb bròquil, ni altres semblants.
No barrejar una crucífera entre elles, Menjar-los sempre per separat. Més enllà de posar les amanides, que és molt, és un recurs molt fàcil, jo he trobat un recurs molt divertit com a aperitiu. Tu agafes uns rabanets, els talles per 4/4 i fiques al cantó una salsa, un romesco, per exemple, una barbacoa, una vinagreta, una maionesa amb un toc de soja, i és un aperitiu fantàstic. Vas barrejant i és una manera, a l'hora de començar un àpat, doncs amb acompanyat d'una cerveseta o una copeta de vi abans de començar, doncs un recurs supersenzill i molt fàcil abans de... com a aperitiu.
Avui estem parlant d'un producte d'abast mundial. No és un producte específicament mediterrani. A la cuina japonesa també hi té un paper, o a la cuina xinesa hi tenen un paper important.
Allà l'anomenen el daikon, I també s'utilitza per moltes coses.
És exactament el mateix que aquí, o hi ha alguna diferència d'espècie?
No sé si l'espècie és exactament la mateixa, però sí que és veritat que tenen com un tamany molt més gran, els que tenen allà. No sé si és que els planten amb diferent o el que és, però sí que és un tamany molt més gran. Ells l'utilitzen molt també per fer decoracions, Els agrada molt acabar aquells bufets de sushis, sashimis i fer-ne decoracions. A més els sequen, a més els confiten. Avui us ensenyaré... a més els posen amb salmorra. I avui us ensenyaré, d'alguna manera... confital, amb un toc més dolç, com per fer-ne una espècie de gominola. Llavors, cada un haurà de veure allà on te li posa.
Vaja. Va, doncs posem-s'hi. Quan el preparàvem, ens en sortien, o ens n'explicava en Jordi, 4 elaboracions, o 4 plats. I amb la cronologia lògica d'un àpat. És a dir, una amanida, una broqueta, un estofat i una gominola. Anem a pam, Jordi. Aplicat a l'amanida, quin ens proposes amb rabanets?
Vinga, serà molt i molt i molt, molt senzill, Bàsicament serà una amanida de rabanets, mascaroles, ronyons i una vinagreta de fruits secs. El que tenen els rabanets és que és un producte que processal no es processa massa, i si es processa, es processa poc, per dir-ho d'alguna manera. I aquí, en aquest cas, agafarem uns rabanets, els tallarem a làmines ben finets, ben finets, ben finets, agafarem una escarola, també la part del cor, ho barrejarem ben barrejat, ja ho podem ficar directament tot en un bol, i ja amanidet, i que quedi tot ben barrejat. I això ho ficarem en el centre del plat. Per altra banda, agafarem uns ronyons, una paelleta, una miqueta de ceba, un puntet d'all, tirarem els ronyons, saltejarem, que vagi estufant ben estufadet, ficarem una miqueta de vi blanc i que quedi ben estufadet. I aquests ronyons els tirarem per sobre d'aquesta amanida. I per altra banda agafarem 4 fruits secs, uns pinyons, unes anous, o algunes avellanes, alguna pansa, tot això ben barrejat amb una miqueta d'oli també, i per sobre d'aquesta amanida. Tindrem una amanida aquestes més invernals, entre freda i calenta, amb rabanets, escaroles, ronyons i fruits secs.
Jo he vist a casa teva elaboracions fantàstiques. En aquest cas, he vist aquesta dels rabanets amb broqueta.
Sí.
I muda també per dies assenyalats. Mira, una broqueta diferent on, entre altres ingredients, hi ha el rabanet. Amb qui l'acompanyaries en aquesta broqueta?
Mira, en aquest cas, a mi m'agrada molt una combinació, que és aquest toc que té fresquet el rabanet, però picant alhora, li combinarà molt bé, en aquest cas el que barrejaré serà amb una miqueta de pernil d'ànec, pinya, i faré una reducció de moscatell, que li donarà aquest toc més dolcet. Tan senzill com agafarem els rabanets, el tallarem per la meitat, necessitem en aquest cas que sigui un tros ben dur, agafarem un deuet de pinya, també al cantó del rabanet, i agafarem una miqueta de pernil d'ànec, l'embolcallarem amb aquesta pinya i amb aquest rabanet, i li clavarem un pinxo, serà un pinxo, una broqueta, que ens quedarà allò, veuràs la pinya, veuràs el rabanet, i embolcallat amb el pernil d'ànec. I per altra banda agafarem el moscatell, i el reduirem, agafarem un moscat que ens quedi ben potent, i una vegada això està fred, que agafa una textura així més acaramelada, doncs el tirarem per sobre. Tindrem una broqueta, i estem amb el mateix per afrontar aquests dies nadalencs, una manera de començar, que volem que aquesta broqueta sigui una miqueta més contundent, n'hi posem més, que sigui una miqueta més gran, i quasi forma part d'un entrant pica-pica, d'alguna manera.
Jo ho crec, digue'ns avorrits.
Ah, exacte.
No veus. El rabanet aplicat en un estofat.
Anem a estofar un senglar, anem a fer un estofat clàssic de senglar.
Hi ha contundència, sí. D'aquina manera.
Què buscarem aquí? Aquí, pues, que un estofat de senglar sol acompanyar, pues, amb quatre bolets, sol acompanyar fins i tot amb cebeta de platillo, que li dona aquest toc refrescant. No és tan diferent la cebeta de platillo per acompanyar un estofat que un rabanet. I bàsicament el que farem serà agafar els senglars, tallat a deuets, si el marinem, doncs millor, que l'estovirem molt. No ha de ser ben bé un civet, però sí, marinar-lo una miqueta un dia en vi ens anirà bé per trencar-li molt bé les fibres. L'enfarinarem, el fregirem i el guisarem. Tirarem, pues, una miqueta de ceba, una miqueta de tomata, una miqueta de picada, fondo de carn, i que es vagi estoveint. I bàsicament el que farem serà, quan aquest estofat ja el tenim pràcticament acabat, agafem els rabanets, amb una paella, saltegem ben saltejats i els tirem a dintre, i que facin l'últim xup-xup. Com veiem que s'esquerden una miqueta, ja els tenim a punt.
Prou,
no ha de quedar com la patata desfet, Vull dir, ha de quedar una miqueta allò que fins i tot que ens quedi una miqueta
ha pur. Ha de tenir aquesta textura, que es pugui mastegar.
Correcte.
Que es pugui acabar de trencar quan te'l poses a la boca.
Correcte. I tindrem un acompanyament del senglar fantàstic.
Hi he deixat anar molt, així sui generis, a moda de titular, però no més, que amb el rabanet també es pot fer una gominola.
Sí, bé.
Jo tinc aquest interrogant aquí.
Mira,
posat, i no tancarem pas el programa sense que ens ho expliquis.
Mira, farem el que farem serà confitar-la amb un confit dolç. I a partir d'aquí en podríem fer moltes elaboracions. Però bàsicament el que farem serà agafem el rabanet, el tallem en quatre quarts, que ens quedi una miqueta grosset, el tros que ens quedi una miqueta grosset, i el guardem. I bàsicament el que farem serà fer un xarop, 50% aigua, 50% sucre. Doncs per mig quilo d'aigua, mig litro de sucre, ho barregem, i li aixequem l'ebullició. Quan està a punt d'aixecar-se l'ebullició, tirem els rabanets a dintre i ho traiem. ¿Vale? És com un confit, que ja n'hem parlat moltes vegades, però en aquest cas amb un xarop, amb base de xarop. Ho apartem i un cop això està fred ja els tindrem confitats. Com ens els podem menjar? Ens els podem menjar de moltes maneres. Jo, en aquest cas, com que ho podem fer a modo de gominola i per unes èpoques més, bueno, més calòriques, on acceptem més les coses més denses, que ens mengem torrons, doncs, doncs això també ens ho podrem menjar. Agafem aquest rabanet, el traiem d'aquest xarop i la rebosem amb una miqueta de sucre. Si tinguéssim àcid cítric, que de vegades és més fàcil de trobar, i en aquest sucre hi barregem una miqueta d'àcid cítric, àcid cítric és allò que trobem a les gominoles, que és un puntet picant,
sí.
Doncs ens hi quedarà un toc molt xulo. Si no, un cop el tinguem ben arrebosadet, i fiquem una miqueta i ratllem una miqueta de llima o un puntet de taronja, amb un ratllador ben finet, i tindrem una gominola completament diferent.
Imagina.
A l'hora d'acabar un àpat.
Jordi, doncs, mireu, amb aquesta filigrana final, completem aquest Doctor Productes d'avui, amb el rabanet com a protagonista. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ha estat el doctor Productes, Jordi Jaques, que ens ha explicat, ens ha parlat avui dels rabanets. Cada dilluns passem per la consulta d'aquest doctor que amb un producte de la terra ens explica un menú, ens prepara un menú i també ens explica les seves qualitats i coses que es poden fer amb aquest producte. I avui el rabanet com a protagonista, aquesta secció que ens condueix la Belfont. Bé, enfilem ja la part final d'aquesta primera hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho farem amb música. També una altra cançó d'aquest disc que avui és el protagonista de l'apartat musical d'aquest disc de la Marató, i aquesta vegada amb els The Humphries Quartet, amb aquest tema que porta per títol Compte amb mi. Segur que sí.
Compte amb mi a l'últim sospir de la nit. El primer alè del dia, els teus llavis, quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi, quan succeïn els dies.
Compta amb mi,
i si la boira en té les vibres, els teus somnis, quan no els trobis,
compta amb mi. I tu i jo, en una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo, fins que se't curin les ales, ja que espantant els teus malsons. Compte amb mi, en els dies en lluita. I si l'esperança et descuida, els meus passos i els teus braços, compte amb mi. Seré aquí espantant els teus malsons.
I tu i jo, en una ciutat gelada, desfent la neu a dins els teus llençols. I tu i jo,
i tu i jo, fins que s'aturin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Eren The Humphries Quartet cantant a capella aquest tema Compte amb mi. Bé, a punt ja d'arribar a les 12, el que farem és una pausa i ja de seguida començarem aquesta segona hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.